TNT comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
La circumstància és la que és. S'ha de mirar cap endavant des de ja.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TNT.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha golejat 4-0 el Valladolid al Camp Nou amb gols de Lewandowski. Li en donarem dos per no tenir conflictes amb el Bernat Xulé. I també de Pedri i de Sergi Roberto, ja al temps de descompte de la segona meitat, en el que ha estat segurament el partit més complet del Barça en el que va de temporada. Ricard, què t'ha agradat?
L'atenció de l'impacte de pilota de Rafinha. Crec que ja ens ho ha demostrat més d'una vegada en aquests partits, però si alguna cosa destaca en Rafinha, més enllà de la desinhibició, de la capacitat que té a l'un contra un, és que totes les pilotes que toca tenen un missatge pel receptor. Totes tenen una atenció, totes són un regal, però ja sigui una passada, com una centrada, com una rematada. La pilota, quan Rafinha la desplaça, sempre surt amb aquesta plana. O si no és plana perquè agafa rosca, molt ràpida. És molt important perquè a vegades les passades són toves i això permeten que un rival es pugui desplaçar. A mi és un tret característic de Rafinha. És normal en una rematada, no és tan normal en una centrada com la que, les dues que ha posat a Lewandowski a la primera part, ni amb una passada com les que ha deixat Dembélé a la frontal de l'àrea. Els extrems del Barça sembla que són peces capitals de la idea de Xavi, són jugadors dels quals neix gairebé tot l'atac, tant Dembélé com Rafinha, cadascú amb les seves condicions, estan ajudant a produir ofensivament, i si Dembélé té molta més habilitat a l'un contra un, Rafinha és un soci adequat per tots els possibles rematadors, perquè una de la passada seva o una centrada seva sempre és una invitació a un gol.
Sobre què tens dubtes?
Si Koundé jugarà més de lateral o de central. No tenim resolt el nus del lateral dret. No sé si el podrem resoldre per una qüestió econòmica, per veure què passa amb Foyt i la lesió d'avui. Koundé ha demostrat ser molt més lateral que Araujo, bé, molt més futbolista, per tant, més intel·ligent, més capaç en el joc posicional, més segur amb la pilota, amb més autoritat en qualsevol moviment, és a dir, calcula millor tot allò que fa. Araujo confia en la seva capacitat física, en el seu potencial físic per corregir espais. Per tant, Araujo sap que té, diríem, un comodí a la butxaca. Koundé no ho sap tant i, per tant, ha de mesurar més allò que fa. Però m'ha sorprès la naturalitat amb la qual s'ha mogut com a lateral en un partit que gairebé s'ha jugat a camp rival, on no tenia gaire exigència defensiva i on al principi li ha costat trobar el seu espai, perquè sempre Rafinha era ample, però sempre com un lateral baix, és a dir, un lateral curt, ha filtrat passades interiors per Gavi, ha trobat sempre un company alliberat, ha seleccionat bé les passades i s'ha sumat a l'atac un parell de vegades, però sempre amb puntualitat. Li ha faltat finalitzar bé les accions. Jo crec que ell no és la seva posició preferida, però clar, és que la seva posició preferida està molt ben coberta. Araujo, Eric, Christensen, Piqué, i com a lateral no n'hi ha cap millor per Xavi en la línia de 4, excepte els dies que vulgui que jugui Sergi Roberto. Però avui, que era un dia clarament per un lateral més ofensiu, com Sergi Roberto, ha jugat Koundé. Crec que entre Koundé i Araujo no hi ha color per la banda, i clar, això també pot significar per ell un petit problema, que sigui desplaçat més sovint del que vol com a lateral dret, sempre que no hi hagi en aquests tres últims dies alguna sorpresa en aquesta posició.
I què és el que no pots entendre?
Que no entendria que no veiéssim Lewandowski a l'alçada de Haaland o Benzema. Jo crec que avui, ho ha dit el Costa del Descans, ha fet un manual de comportament d'un davanter centre, però no d'un davanter centre qualsevol, d'un davanter centre que marca diferències. Els seus moviments sempre són els adequats, com en el primer gol, com busca el segon pal, quan descarrega sempre de cara per la segona línia, quan es busca i es fa notar un espai a la frontal amb un control orientat, amb un gir, sempre pendent de tots els moviments dels seus companys. No només és un finalitzador, també és un jugador que ajuda a tots els futbolistes des de la segona línia. I després aquesta comunicació de líder que té amb tots els companys. L'hem vist constantment matisar, comunicar, tot i que no domina encara, entenc, el castellà, però en anglès, evidentment no crec que domini tampoc el català, en anglès, però sempre tenint un ull pendent d'aquell jugador que ha tingut un problema a l'hora de prendre una decisió, d'una acció tècnica, com ha passat amb Koundé, per exemple, després del primer gol. Té el partit al cap, des del punt de vista col·lectiu, des del seu rendiment individual i de tot el que passa al seu voltant, sempre pendent del que és més bo pel Barça. Un líder natural, des de la seva autoritat futbolística, però un líder natural també des de les diferències que ha marcat. Ja són 4 gols en 3 partits, avui 2 gols i 2 pals i una exhibició.
El nivell de Robert Lewandowski a l'alçada de Haaland i de Benzema, avui, com diu el Ricard, 2 gols i 2 xuts al pal i moltes més coses per al joc col·lectiu del Barça. La posició de Koundé, si serà més lateral o central al final de temporada, avui ha començat de lateral dret i ha acabat jugant uns minuts de central. I l'atenció i el verí de les entrades de Rafinha des de l'extrem, una arma importantíssima de l'atac del Barça en aquest inici de temporada. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 4, Valladolid 0. Ara escoltarem amb atenció Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Parlo una mica fluixet perquè és patxeta a la sala de premsa i estic a prop i per tant, no és un to emocional, eh? És un to escollit pel moment.
Molt bé.
Què, la segona part? No ha canviat gaire, l'equip ha mantingut un to alt, eh?
Sí, el to sí, el ritme i la continuïtat potser no tant, però és que veníem d'un estàndard de la primera part altíssim. I jo també entenc que som a finals d'agost, que avui fa una calor, fins i tot pels que no hem xutat una pilota, aquí ha fet una calor terrible. I jo, potser m'equivoco, però a mi això dels 5 canvis, ja sé que ara no obrirem un debat sobre això...
Baixar el ritme.
Em sembla que trenca els partits completament, perquè ja amb 3 a mi ja em grinyolava, però 5 és que és canviar, gairebé jugues 2 partits diferents. Entra gent fresca, altres que estan rebentats. Hi ha hagut un moment al final del partit que Pedri s'ha emprenyat amb els companys perquè insistien en atacar. I ell estava fos i el que volia era fer 3 passades de conservació al mig del camp. Vull dir que, bé, jo crec que ens hem de quedar amb... Bé, ens hem de quedar amb el partit sencer, però la primera part a mi em sembla que ara sí, si és que no amb els fitxatges no ens havíem acabat de convèncer, jo crec que, bé, no sé fins on arribarà, però que aquest Barça, si és capaç de jugar a aquest nivell, amb aquest to, amb aquesta continuïtat, amb aquesta agressivitat fins i tot, com que va sobrat de qualitat en comparació amb l'any passat, doncs podem pensar que serà un equip que podrà competir amb qualsevol, per bé que avui no és una referència gaire vàlida, perquè el Valladolid, com ha explicat el jugador que ha comparegut, doncs home, segurament... Sí. Perdona'm?
Jordi Massip.
Ah, això mateix. Doncs bé, segurament s'ha vist aclaparat pel Barça, però com ells mateixos deien, doncs home, potser ho podien haver fet una mica millor. Vaja, que no ha competit igual al Valladolid que al Rayo, perquè
bé, són equips que estan en moments fases diferents. Vitals diferents. Sí, sí, clar. Impressiona? Bueno, qui és?
Oye, Xavi Adazón.
La sensació, Xavi, de que hoy... como a ti te gusta tener los extremos muy abiertos, los has mantenido muy abiertos, pero tengo la sensación de que los laterales han tenido un poquito más de profundidad y han acabado haciendo más daño que, por ejemplo, el día del Rayo Vallecano. ¿Puede ser?
Sí,
Y así lo hemos dicho, ¿no? Lo hemos preparado bien así. Creemos que con más movilidad en el centro del campo, incluso la subida de los laterales, hoy siendo Jul, pero sobre todo Valde, el que da la profundidad, y bajar a Pedri para hacer la línea de tres, por ejemplo, nos da una alternativa, nos da soluciones, nos da movilidad, hay más espacio y más tiempo para el jugador de recibir. Muchos jugadores reciben de cara, ya Pedri recibe de cara y entonces suelen pasar cosas. El mismo Frenkie cuando ha salido, Busi, cuando tenemos los futbolistas de cara al juego, pues suelen pasar más cosas e intentamos ponerlos de cara a la portería contraria.
Ok, muchas gracias, Xavi.
Gracias a vosotros.
Doncs pregunta interessant del Juan Carlos Unsué i resposta de Xavi justament sobre els extrems, perquè et volia dir, Jordi, que el que impacta, el que impressiona d'aquest Barça és la capacitat ofensiva que ha mostrat, és a dir, la quantitat de recursos que té en atac.
Sí, sí, és que és el que dèiem al descans. Si tens extrems que fan mal, sigui amb centrades, sigui amb un contra un com Dembélé, és molt difícil de sostenir tot l'ample del camp, perquè tens amenaces per tot arreu, i això ho havíem comentat molt la temporada passada. Tenir extrems que generin amplitud i amenaça fa que per dins apareguin espais, com hem vist, per exemple, en l'acció del segon gol. Vaja, jo ja sé que no s'ha mantingut el to tota l'estona, però la sensació que m'enduc avui és que comencem a veure un Barça rodó, per mi molt més rodó Calda Noeta, tot i que l'esprint final va ser impressionant, però a mi com a partit em va deixar bastants dubtes.
A mi també.
I per no parlar del Rayo, en canvi el d'avui, repeteixo, no me n'aniria a Canaletes perquè hem guanyat el Valladolid, però la sensació és que l'equip comença a tenir clars tots els registres que ha de fer en cada moment, cosa que, bé, segur que no és cosa d'una setmana, vull dir, segur que no ho han après de diumenge passat avui, però segurament es comencen a veure coses que Xavi vol que l'equip faci com a mecanismes i que avui, per exemple, jo crec que n'hem vist moltes. Sobre el tema Koundé, a mi entenc el que deies, que té la posició molt ben coberta, però a mi em resulta una anomalia fitxar un central a preu de crac i que jugui de lateral. Ja sé que és el que ho fa millor, etc, però és estrany. Potser Si és que ens queda algun forat, potser hauríem d'aprofitar aquests 4 dies per portar un lateral, perquè és que jo crec que el nivell al que estan, i ja sé que pot semblar un sacrilegi, però jo crec que Eric està a nivell de titular, crec que és just dir-ho, perquè l'hem assenyalat quan ha fet errades defensives. La part constructiva d'Eric és inigualable, jo crec que cap dels centrals que tenim la pot igualar.
Koundé i Araujo són una gran parella de ball per Eric, o fins i tot per tots dos, i Christensen ha estat a bon nivell quan ha jugat.
Sí, a mi Christensen no ho sento, no. Ja sé que no ho ha fet malament, però per mi és el quart amb diferència.
Bé, però vull dir que no ho ha fet malament, vull dir que no ha sortit penalitzat. No, això és el que vull dir, que si un es despista, doncs...
No, el que vull dir és que el nivell d'Eric, si has fet l'aposta que has fet per Koundé, el lògic és que acabi jugant Koundé de central, si és que pots, si és que ets capaç de cobrir la posició de lateral, però bé, és un petit què, perquè la resta de posicions, la veritat és que semblen molt ben cobertes, i jo crec que Xavi té bastant clar quin paper espera de cada jugador.
Molt bé, doncs el Jordi ho deixa aquí i fa un parèntesi, perquè té obligacions familiars que tindrà pròximament a partir de dimarts,
Esperem que tot vagi bé i a partir de dimarts estarem una mica més ocupats encara.
I veurem on el reculls el Barça, quan tornis, perquè ara el deixes en aquest partit del Valladolid, ara deies a veure què passa amb els laterals, veurem com evoluciona l'equip, i quan torni el Jordi ja haurem passat uns
quants partits. Feu-m'ho bé, perquè si tot va com ha d'anar, torno la setmana del Clàssic i a mitja Champions. No em feu com l'any passat, perquè encara tindré un disgust.
Arribaràs cap amunt. Digue-li a l'Arnau que com a mínim et deixi posar la TET els dies de partit.
Home, no, això segur, un oient...
Molt bé.
A partir de dimarts sumem un oient més.
Quin doncs... nom més maco, Arnau? Heu triat un bon nom, sí.
Doncs un petó per la Maria.
Que per vostra.
Que sobretot és l'actriu principal.
I tant, aquí claríssimament.
Una abraçada.
Una abraçada.
Espera, el millor, el millor. Home. Acabes de dir el millor.
No, home, no cal
Robert.
Posar, no, vull, no, home, Robert, llegenda Lewandowski.
Gràcies,
que,
Jordi.
Jo crec que... Bé, mateu-me, però jo crec que la rematada anava a la banda, però...
Sí, sí, també nosaltres. Jo crec que jo també estic en la línia del Campos i el Coll, que era una centrada. Però és, tant és, tant és.
Però t'haig de dir que m'he posat les mans al cap i això
home,
ja...
Home, tots, perquè hem vist un gol net i després l'hem vist una mica que tenia truc de màgia, però els mags ja fan trucs.
I tant.
A vegades es veuen.
Molt bé, fins aviat. Una abraçada molt forta a tots.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Som al tercer temps. El Barça ha guanyat per 4-0 al Valladolid. Un partidàs completíssim i donem la benvinguda a un refresc que ens fa molta il·lusió tornar a tenir a la TET. Fernando Polo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit a tots i especial a tu, Ricard.
Què? Com has vist? Tornes un dia gran, eh?
Sí, home, al final...
Necessitàvem una mica, un partit com aquest.
Al final han fet el que demanava el Bernat.
El Bernat,
no?
L'ha clavat. Tercer Bernat, que m'he trobat aficionats que baixaven amb mi a la graderia, que m'han dit que 3-0 golejada,
M'he trobat uns quants, golejada,
O sigui, el transistor ha funcionat al Camp Nou,
Molt bé,
dient,
molt
gent dient-me que 3-0 és golejada, i n'hi ha hagut un que m'ha dit, però no pateixis que ara marcaran el quart.
Molt bé, molt bé.
I ha arribat el de Sergi Roberto.
Jo crec que 3-0 fa uns anys, quan es feien tants gols, aquells partits dels anys, no sé, 50 o dels anys 40, 3-0 era poca cosa. Potser amb el temps, com que costa més fer gols, doncs ja 3-0 ja s'ha més com a
golejada. Ara estàs recollint Manguera, una mica?
No. Estic intentant interpretar el sentir popular que ha recollit el Ricard.
No, però escolta'm, has dit 4-0 i 4-0. Tot el dia les coneixis així, tu. Fernando, has vist, no?, com està, com comença el Bernat?
El que diria és que aquest debat a mi em sonava d'alguna manera.
Sí, ja l'havíem fet.
No, dic perquè és una mica reiteratiu el Bernat, però està bé.
Són clàssics que recuperem.
Sí, el que passa és que aquí només em mullo jo la resta no sé encara què penseu, però vaja.
Per mi 3-0 és golejada. Més 3 és golejada.
Però 3-1 també?
No, més 3.
Ah, més 3 és diferència.
Un 7-4 seria golejada.
A mi 3 em costa,
Bé, però...
N'hem fet 4.
Sí.
Exacte, ja n'hem fet 4. Fernando, què? T'ha agradat, no?
Sí, perquè al final... clar, que al final està bé que els plans surtin bé, no? I el Xavi ho demanava, i hem vist molts partits d'aquests, sobretot la temporada passada, tristament, però no només, en què deixaves el partit una miqueta pensir-se, la primera part, i al final arribem a les presses, un gol del rival, i també recordem partits en què s'ha avançat el rival i no han estat capaços de donar-li la volta, no? Que això ja era més dramàtic. Però jo he vist avui fins i tot un Xavi que li ha arribat, diria que és a Dembélé, que ho ha destacat el Carles Domènech, que és que deia entre rànecs, escolta, heu de xutar.
Li ha exigit el xut, perquè... Home, una de les teves reclamacions històriques.
Perquè al final tens domini, tens jugadors molt bons de mig cap cap endavant, estàs sempre vorejant la frontal de l'àrea, i al final doncs el que has de fer és acabar les jugades, perquè està molt bé tenir la possessió, però la possessió, com diu habitualment Xavi, és per alguna cosa, perquè tingui un fi, no? Llavors, fins i tot l'entrenador, i crec que ja anava el Barça en avantatge, ho demanava. Doncs ho han fet, han tingut ocasions clares, les han transformat, i sí que m'ha mancat aquesta golejada que demanava el Bernat. Jo crec que la segona part potser seria una miqueta més ampla, però suposo que també la calor té el seu impacte, els jugadors tampoc van a sac, i és veritat que quan hi ha molts canvis, doncs també jo crec que l'equip també pateix una miqueta, perquè fins que et torna a agafar el fil, doncs costa. Però bé, està bé.
Mireia, tens alguna declaració d'algun membre blaugrana?
Oi tant, podem sentir a Cruyff analitzant... Bé, Cruyff, no, Cruyff, Jordi.
Sí, a Cruyff, Jordi, sí.
Analitzant el partit i explicant que aquest és el camí que s'ha de seguir.
La verdad es que el último partido en casa, pues salimos de aquella manera. Creo que el equipo ha reaccionado bien, tanto contra la Real, el último partido, pero también hoy con buenas sensaciones y sobre todo desde el primer minuto con intenciones súper claras, con ambición de atacar, de presionar, de llegar y de hacer goles, ¿no? Creo que la afición hoy se ha notado también que está satisfecho, ilusionado, y creo que ahora realmente lo más importante de intentar hacer esta plantilla es volver a tener esa ilusión, ¿no? Esa comunión o ese conjunto entre la afición, el cuerpo técnico y jugadores. Y hoy se nota que estamos en el camino adecuado.
Som en el camí adequat. ¿Hi esteu d'acord?
Sí, home. O sigui, si la referència és al partit d'avui, sí, vens de guanyar una 4 a Noeta en un partit, en una segona part, sobretot, força, força bona. Sí, clar. De moment, clar, ja són poques referències, però la majoria bones.
Sí, bé, jo crec que tots anem una mica
amb el fre de mà.
Sí, anem tots amb el fre de mà. Es nota que fa temporades que passa el que passa, que no ens volem il·lusionar abans d'hora.
Però jo crec que hi ha coses... És a dir, el que potser va ser una mica frustrant va ser aquell empat amb el Rayo Vallecano a la primera jornada, perquè ens va recordar massa el d'on veníem, no? Però amb la plantilla que s'ha fet, amb l'equip que s'ha fet...
Sobretot amb els davanters.
Amb els davanters, és a dir...
Té un potencial ofensiu bestial.
Que gràcies a això és perquè vas guanyar a Noeta, perquè a Noeta tu no vas fer un gran partit de futbol. Vas guanyar una mica com guanya molts partits al Madrid.
I avui has jugat molt bé.
I avui has jugat bé. També és veritat que avui el rival és el que era i, per tant, tot això s'haurà de tenir en compte. Per tant, jo crec que cada cop que juguem un partit en aquesta inici de temporada, parlo de mes i mig, incloent els primers partits de Champions, haurem d'analitzar partit a partit en funció del rival i quan tinguem els grans exàmens, pugui ser amb el Sevilla, tot i que està en crisi la setmana que ve, o amb el Bayern de Múnich a la Champions, aleshores sí que potser comença a calibrar. Però que el Barça ha fet un pas endavant respecte a la temporada passada en partits com el d'avui, això és evident, i per tant el camí ha de ser aquest, però perquè per pes dels fitxatges dels jugadors de davant, això havia de caure.
Bé, i aquí jo a mi m'agradaria avui una menció per Lewandowski. Estem parlant, ho sabíem, d'un dels millors davanters del món, però és que és una estrella mundial, és que marca diferències. Carles, l'altre dia parlàvem el Xavi tenia aquella estadística de xuts entre els tres pals i tu vas dir que a Noeta van ser tres entre els tres pals. Avui com ha acabat de xuts?
Doncs ha rematat cinc vegades, quatre entre els tres pals.
Clar,
i una al pal.
Va tot a porteria.
Clar, és que de cinc xuts, quatre entre els tres pals i una al pal.
I no és gol de miracle.
Clar,
entre els tres partits de Lliga, 11 rematades, que són vuit entre pals, una al pal i dues fora. I dels vuit, 4 gols, 50%, això no ho té només són 3 partits,
O sigui,
però el 50%...
Torna'm a dir, 11 rematades en total,
8 entre pals,
entre els 3 pals,
una al pal d'avui,
una al pal,
i dues que han anat fora.
I d'aquestes 8 rematades entre els 3 pals, el 50% gol.
Que això és... Clar, ja té l'elaboració, són 3 partits, però...
Un jugador que et converteix tot el que tu produeixes en aquesta efectivitat, clar, et marca diferències, et simplifica els processos, et dona alegria,
et canvia
la vida.
Et fa diferent el que històricament diria el Barça ha estat. El Ramon Mesa sempre parla d'un equip retòric, que els jugadors que arribaven, Rakitic, i provava molt el xut des de fora de l'àrea, quan la seva primera etapa al Sevilla, arribaven aquí i després eren tímids a l'hora de xutar. Lewandowski no pregunta, Lewandowski remata directament.
Ja podeu destacar aquestes dades.
És tan bo que fins i tot quan fa una passada...
Espera, Fernando, un moment. Ja podeu destacar aquestes dades al Twitter de la TET del Carles, que són boníssimes. Perdona, Fernando.
No, que anava a tirar una mica d'aigua al vi, però anava a dir que fins i tot quan fa una passada...
A converteix en un golaç,
Per mi era una passada.
Sí, jo crec que cada cop es va imposant més la passada. El Bernat es volia mantenir la rematada perquè entre els tres pals, perquè, clar, el moment aquell no el vols desmitificar. Però vaja, vista la repetició...
En directe és espectacular, però us en recordeu l'altre dia qui fa... No me'n recordo qui fa... Aquest que han traspassat de la Real...
Isaac.
Que sembla que fa una cullera espectacular...
Sí, és un refús de
la repetició i no és el que semblava.
Però un moment, però amb això estàs dubtant de l'autoria del gol?
No dubto d'autoria perquè crec que ell és determinant i que li han de donar amb ell, evidentment, però que en tot cas
jo
crec que no remata porta.
O una passada no seria gol.
Però si no va porta, aleshores...
Del xutador, seria de pròpia porta.
Sí, però crec que estan... A veure, com et diria? Sense l'acció del Lewandowski, o sigui, no és una cosa involuntària, no és que li toca de rebot, no està d'esquena si li toca... No, ell fa una acció de perill. Ara, acaba en gol. És una acció dintre de l'àrea.
L'assistència que li fa Ansu a Noeta la setmana passada, si la tornes a veure, tampoc sense la col·laboració del defensa no hi arriba.
Potser és un mal control o què?
No, ell intenta... Jo crec que intenta descarregar per qui ve de cara. i de cop i volta es troba una cama i la pilota va enrere. Però vaja, que això ho ha dit el Bernat, els que són molt bons, que acaben convertint situacions amb una intenció, no sé per què, per art de màgia, en una ocasió
però veient la davantera del Barça, fins i tot els que no han jugat avui, perquè em recordava un amic, i Oba i Memphis evidentment no participen, no? Imagina't si participessin. Però clar, jo crec que el gran dubte, entre cometes, el gran dubte està en que no et passi en defensa el que et passava la temporada passada, és a dir, que l'equip era inconsistent. Avui m'ha deixat una mica de mal cos, ha hagut de fer una bona intervenció Ter Stegen i després li ha hagut de treure sota pals Koundé, i crec que ha sigut Anuar que ha enviat una fora. No sé si hi havia falta a Busquets, a l'acció pràcticament prèvia. Anterior, prèvia, però en tot cas són tres rematades clares. Si el marcador ja era
3-0.
Molt favorable al Barça...
Abans de fugir de Lewandowski, Mireia, tenim alguna declaració al voltant del polonès? No, hi és la Mireia.
De Xavi, crec, no?
Sí, de Xavi.
No la tinc escoltada.
De Xavi en tenim.
Sí.
Bueno, yo destacaría, aparte de los goles, que lo ve todo el mundo con mucha facilidad, el timing, ¿no? Cuando aparece, cuando nos hacen mano a mano, cuando tiene el portero en inicio o incluso en reinicio, y cómo hace el timing perfecto para recibir, cómo aguanta los movimientos que hace para los compañeros, para el equipo, cómo protege el balón. Bueno, todo esto que quizá no lo ve tanto el aficionado, me parece un jugador extraordinario, ¿no? Cómo se mueve, es un líder natural, nos ayuda, las cosas que ve las comenta. Bueno, es una maravilla tenerle en el equipo, ¿no? Y cómo se ha adaptado al grupo, con una humildad, es un trabajador nato. Bueno, es un ejemplo ahora mismo para la plantilla, ¿no?
Yo de ella... que estarà alçada de Haaland i Benzema. I esteu d'acord o no?
Jo vull dir dues coses de Lewandowski. Una per matar el tema del gol, molt ràpida, com que ja he vist de seguida com des de Madrid forces vives de l'estadística i de les dades i de tot això ja ràpidament atribuïen el gol en pròpia porta, no vull posar-ho fàcil i per això mantinc que el gol se li ha de donar a Lewandowski. Perquè ja,
però un moment,
ja se n'encarregaran altres.
Ha mantingut, ho dic pel Pichichi, el gol de Lewandowski encara?
De moment no ha canviat res.
Diu això al diari Marca, sí.
Sí, que és el que dona el Pichichi.
Sí. Independentment del que després digui de Burgos Benítez.
Escolta'm, jo no tinc cap interès en treure-li el gol a Lewandowski. A mi em sembla que la passada és una passada i no va a porteria.
No va a porteria.
I t'ho explico així perquè ho veig així. Sí. És probable que m'equivoqui, però no tinc cap interès.
No.
N'hi ha uns quants que hi coincidim.
És que és el que es veu.
Però veieu claríssim que no va a porteria, o no ho veieu
a
claríssim?
A mi m'ho sembla... No estic convençut. No és ciència el que dic.
És que aquesta és la clau.
Sí.
Jo ho dic perquè se li han donat uns gols a Messi que eren clarament que tocava, recordo un contra l'Atlètic de Bilbao aquí al Camp Nou, sí. Que era Morevieta, no sé què va ser. Vaja, i no hi ha hagut tant debat intern de nosaltres
mateixos. Sí que n'hi ha hagut, el pas que no fèiem la TDT, encara fèiem la TDP i potser
no vaig copsar que el barcelonisme aquell dia dubtés res.
Però en qualsevol cas... Bé, el barcelonisme no sé què és.
No es tracta de fer...
Nosaltres...
No és per fer militància ni res, simplement perquè veig que hi ha hagut gent que ha tingut molta pressa
en
treure... Xavi, molt bé, vinga. Doncs crac, Lewandowski.
Bona nit, benvinguts a la roda de premsa del tècnic del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Comencem, Ricard Torquemada, com vulguis.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Partit completíssim. Et volia demanar per la banda dreta, que hem vist Koundé, que volia que m'expliquessis una mica per què l'has triat i com l'has vist. Com reparteixes els minuts de Dembélé i Rafinha? Per la sensació és que tots dos se senten molt còmodes en el perfil dret, que els gols han arribat des d'allà, que és quan tots dos marquen més diferències. En funció de què tries quan coincideixen tots dos?
Bé, doncs, a lo millor quan avui ha sigut perquè el Rafinha potser no ha triat bé dos pilotes i he pensat, potser estarà més còmode anant cap a dins i el Balde pujant, no? Perquè tenim alternativa de fer a vegades línia de 3 i he pensat que quedaríem en Koundé, Ronald i Eric i el Balde anar tirant i a l'extrem ha de venir a dins. Bé, veig potser el Rafinha amb més capacitat per jugar a dins que l'Usman, que també ho pot fer. Però bé, per sensacions doncs, els vaig canviant, a vegades també es canvien ells, després d'un corner ja s'han quedat. Però bé, jo crec que els dos ens estan donant moltes coses, són capaços de marcar diferències per la banda. Avui hi havia molt passe a l'extrem, un contra un, i tinc la sensació que encara hem de triar millor a l'última passada. Arribem moltes vegades a banda i tinc aquesta sensació. Però bé, els dos ens estan donant moltes coses i estic molt content del rendiment dels dos, no? De Koundé, bueno, he pensat que havia de ser més posicional, que ja hi havia passe o de lateral o de central a extrem i que no calia que doblés, però bé, s'ha animat, se sentia bé, és un futbolista capaç de jugar a tota la línia defensiva, també per l'esquerra, bé, amb molta personalitat. Jo crec que estem davant d'un futbolista que pot marcar una època. Jo crec que té molt lideratge, té aquest temple, té bona sortida de pilota. Quan hem canviat el Ronald també per la groga, et dona molt bona sortida, ho entén. Bueno, crec que hem fet un gran fitxatge, no?
Hola, Xavi, aquí al darrere, Marta Ramon, en directe al Barça a jugar a RAC1. Jo et volia preguntar per la titularitat de Valde. Com estàs veient la seva evolució, tot i ser tan jove, amb 18 anys? Avui Jordi Alba s'ha quedat a la banqueta. Ens hem d'acostumar a aquest relleu generacional, al lateral esquerre, o tot queda també a l'espera del que passi amb els 4 dies de mercat que tenim per davant?
Bé, Valde juga perquè està jugant molt bé. Va fer una gran pretemporada, crec que es mereix jugar. Si parlem sempre de meritocràcia, jo crec que és el seu moment, no? Però bé, també hi haurà moments pel Jordi i pel Gerard, que ara no estan participant, però bé, ara a partir del dia del Sevilla juguem cada 3 dies, necessitarem fer rotacions, necessitarem gent que estarà carregada, lesions, que per desgràcia vindran, no n'estem tenint i és un èxit per nosaltres, senyal que estem treballant bé també el servei metge. Bé, hi haurà partits i oportunitats per tothom. No vol dir que ara el Jordi Alba és suplent o que el Piqué és suplent. En algun moment poden ser titulars, no? Vull dir que això es nutreix a l'equip. És, sempre he dit, no? La competència directa entre ells els fa millors i fa que l'equip tregui el rendiment de tots els futbolistes. En quant a Valde, doncs molt content per ell, no? Amb 18 anys està mostrant, ja vaig dir setmana passada, no? Una personalitat molt gran, ens ajuda físicament, és molt fort, pot driblar, pot jugar d'extrem, també hi ha molts moments que pot jugar d'extrem, té una capacitat ofensiva molt, molt, molt bona i ens està ajudant molt. Estem molt content per ell perquè és un nano espectacular.
Acaba de començar l'Espanyol Madrid a Cornellà, l'està seguint el Sergi Andreu. Sergi.
Minut 2 de partit, 0-0, la pilota la té el Madrid.
4, aunque más allá de los goles se le ha visto sobre todo muy metido en el partido, hablando mucho con sus compañeros, especialmente con Alejandro Valde. No sé hasta qué punto a ti te ha sorprendido esta capacidad de liderazgo, este compromiso, esta entrega de un jugador que, bueno, que ha ganado tanto como Robert Lewandowski.
Bueno, yo creo que él está contento, que está feliz, ¿no? Esto es lo importante. Él se siente a gusto en el equipo. Él también tiene una responsabilidad grande de venir aquí y marcar diferencias, aún viniendo del Bayern, pero muestra una madurez futbolística, el timing de cuándo aparecer, de cuándo ayudar al compañero, nos genera tantas cosas en ataque y habla con los jóvenes. Tenemos una plantilla muy, muy joven, ¿no? Hoy la línea defensiva era, por ejemplo, era muy joven, ¿no? Pues él es un líder natural que nos ayuda, que nos comenta las cosas donde podemos mejorar en general y, bueno, es una bendición tenerlo en el grupo, en la plantilla. Tiene una humildad tremenda, es un trabajador incansable. Bueno, pues todo positivo, ¿no? Y además marca goles para el equipo, pues oye, espectacular de momento.
Hola, buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio Onda Cero. El equipo tiene una línea ascendente. Empezasteis con el Rayo, luego habéis ido ganando y mejorando considerablemente. A pesar de que hoy, claro, es un equipo menor como el Valladolid, pero ¿tiene la sensación de que pronto va a ser o va a alcanzar este equipo el nivel que necesita para afrontar los grandes retos de octubre y el equipo que tanto nivel de exigencia va a tener?
Pues ojalá. Ahora ya estoy pensando en el partido del Sevilla, de cómo jugar, de pues cómo competir, cómo ganar en el Sánchez Pizjuán. Esto no para. Sí, hoy hemos hecho un partido bastante completo, pero no perfecto, ¿no? Hay que mejorar muchas cosas, porque vendrán partidos muy duros, muy importantes, vendrá la Champions también, donde nos ha tocado un grupo realmente complicado. Pero bueno, es un reto, esta temporada es un reto, ¿no? Para todos nosotros, así que sí, habrá presión, habrá exigencia, pero bueno. Estamos dando pasitos pues muy buenos, ¿no? Pero hay que ir paso a paso. Ahora ya pensando en el Sevilla no podemos pensar ya más allá. Igualmente, el día del partido del Rayo tampoco era un desastre todo y ni hoy es una euforia máxima, ¿no? Hay que trabajar, seguir trabajando con máxima humildad, máxima exigencia y mejorar en cosas que se pueden mejorar de hoy también, ¿no? A pesar del 4-0.
Hola, Xavi. Aquí, Elena Condes.
Hola.
De la cadena COPE. Hemos visto presionar cerca del área rival, mucho ritmo, intensidad, goles, aparte de también los jugadores muy metidos, ¿no? La presión de la que hablabas, el primer día después de empatar contra el Rayo, ¿es como que ya os la habéis quitado de encima? ¿Se la ha quitado de encima el vestuario?
La presión.
Sí, la presión que dijiste que quizás habían acusado después del partido contra el Rayo, la presión.
Yo creo que el primer gol.
Por las expectativas.
No, bueno, expectativas sí, hay las mismas, pero hoy al marcar el primer gol, minuto 24, pues esto te da también más confianza, más seguridad, el equipo también se deja llevar, hemos tenido más pausa, más calma, hemos jugado más fácil, ya no hemos perdido tanto balón innecesario, hemos estado muy bien en presión alta, el Valladolid también es un equipo que se atreve. O sea, al final el Rayo te la tiraba arriba y tenías que conseguir ganar ese segundo balón y ya te tenía en campo rival, ¿no? Prácticamente. Hoy el Valladolid es un equipo alegre, que se atreve, que lo intenta muy bien desde atrás y nosotros hemos estado muy bien en presión alta, en presión tras pérdida, hemos estado intensos en la circulación. Yo creo que ese gol en el minuto 24 nos ha generado también tranquilidad, sí.
Hola, mister. ¿Qué tal? Aquí atrás, Alejandro. Hola. Segura, de Radio Marca. Quería focalizarme en Eric García. Ha hecho una pretemporada muy buena. El inicio de temporada está siendo muy bueno. Parece que se focaliza mucho en él cuando falla, cuando hace un mal partido. ¿Crees que ha dado un paso adelante esta temporada, Eric García? Gracias.
Sí, hoy ha hecho un partidazo, ¿no? Y sí, se le critica. Esto es el Barça, ¿no? Incluso también cuando va a la selección. Pues bueno, a veces hay el foco para según qué futbolistas. Para mí, tenerlo en el equipo es una alegría, ¿no? Podría ser un capitán perfectamente con 21 o 22 años, o sea que es una maravilla entrenarle, es muy fácil, es competitivo, la salida de balón me da mucha seguridad tenerle. Es un profesional de la hostia, ¿no? Así que me alegro por él, creo que ha hecho un partidazo hoy.
¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Aquí estarás.
Buenas noches.
De Radio Nacional. Van cuatro partidos en el Camp Nou durante este mes de agosto y aparte de los dos amistosos, dos partidos oficiales en Liga ante el Rayo y el Valladolid, que estos últimos años igual había media entrada, más de 80.000 espectadores. No sé si sois conscientes de lo que está generando o lo que ha generado este verano en el equipo y en la afición y si eso os añade algún tipo de presión extra. Gracias.
Sí, soy consciente porque lo veo en la calle, cuando voy pues con la familia, la gente pues me anima y me da pues mucho coraje, pues que la gente está positiva, ¿no? Y que hay una ilusión tremenda, hay unas expectativas muy grandes, pero bueno, prefiero esto que no lo de la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? Que había decepción, había una negatividad en el equipo y en la afición, pues que no era positiva. Y ahora sí, prefiero este tipo de presión. Y evidentemente esta temporada, ya he dicho antes, es un reto muy grande para todos nosotros, los que estamos aquí formando parte de la plantilla, pero bienvenido sea, ¿no? Yo creo que esta ilusión, esta alegría de la afición hay que aprovecharla, hay que por lo menos correr y darlo todo en el campo, ¿no? Luego se juega mejor, peor, hay un contrario, pero por lo menos que la gente vea que nos dejamos la piel para ganar los partidos, ¿no?
Hola, Xavi. Francesc Latorre en directe per al Gol a Gol del Canal Esport 3. Dius que hi ha coses sempre a millorar. Una d'aquestes coses podria ser que t'agradaria que l'equip xutés més des de fora. A la primera part s'ha vist amb alguna repetició, fins i tot amb algun renec inclòs de provador xutar més de fora. T'agradaria més que ho
provessi
més?
Sí, és una de les coses, xutar i l'última passada. Jo crec que encara no triem bé, no? Hem de ser més contundents a l'àrea, no? Jo crec que tenim tantes possibilitats quan arribem a l'extrem o lateral o a l'interior que ha doblat i tenim tantes possibilitats, a vegades és només aixecar el cap i a l'últim moment, però clar, això també s'ha de tenir el talent, s'ha de tenir la veterania, són jugadors molt joves encara, però bé, que estic satisfet, estic molt content, però si coses a millorar, sí, una d'aquestes hem de xutar més de lluny, a part que ho entrenem molt en els entrenaments, sobretot el dia abans de partit, no? Hem de provar més de fora, sí.
Hola, Xavi, bona nit. Bona nit.
Del
Deportivo. Volia preguntar també per Ter Stegen. Aquests dos últims anys també se l'havia criticat molt, ell mateix havia reconegut que havia baixat el seu rendiment i a les tres jornades ha fet aturades decisives. No sé què ha canviat perquè ara torni a ser el Ter Stegen d'abans. Gràcies.
Bé, doncs que a vegades és la vida, és el futbol, no? Que a vegades et sents millor, pitjor. Aquest any ha fet unes vacances molt, molt llargues que les necessitava. Ell és molt autoexigent amb si mateix, ell sap el que va fallar l'any passat i ha posat fil a l'agulla aquest any per entrenar-ho amb el Dela. Bé, per mi jo no tinc cap dubte amb ell, ni l'any passat ni aquest, no? Per nosaltres és molt important, té un lideratge també clau en l'equip, té pausa, té timing, tria gairebé sempre la millor opció a la sortida de pilota, i aquest any, especialment en porteria, doncs està excel·lent, no? Bé, és el porter del Barça i a vegades és difícil, però aquestes tres jornades ha estat molt, molt bé.
Hola, Xavi, Toni Joan Martí de Rayo. Volia preguntar-te, hem vist tant el partit contra el Rayo com en el partit d'avui, els centrals pràcticament vivint en el cercle central, empenyent endavant per fer l'equip curt i que no hi hagi espai entre línies. No sé si és una de les coses que estàs més orgullós de la millora de l'equip respecte a la temporada passada. Si és una consigna en la que insistiu molt, que l'equip sigui curt per instal·lar-vos en camp rival.
Sí, nosaltres intentem que sigui un bloc, no?, en defensa, tant en allargada com en amplada, no? Hem de tancar dins, passe, els centrals han de ser valents, han de ser expeditius, han de guanyar duels i agafem riscos a l'esquena, no?, de la manera que juguem, però bé, és el Barça, volem tenir la pilota, volem dominar el partit, volem estar camp rival i hem d'assumir aquests riscos. Avui especialment hem estat molt bé en les vigilàncies.
Hola, Xavi, bona nit. Jordi Blanco.
Bona nit.
El dia del Rayo Vallecano es va començar a veure, però avui s'ha vist com més exagerat, no? Diguéssim, el que deies fa un moment de la pressió després de pèrdua, que es pressiona molt ràpid, molt fort a dalt. És una de les consignes amb les que el Barça va triomfar 10 anys enrere quan tu jugaves en l'equip. Mm-hmm. Potser és una de les coses que més vols veure en l'equip, sobretot en els davanters, aquella pressió quan perden la pilota o quan intenta sortir l'equip rival per tenir l'oportunitat d'atacar des de molt més davant.
Sí, és una de les consignes. A mi m'agrada veure una actitud, com he dit abans, que ens deixem la pell per recuperar la pilota, que al final el que volem és no córrer 70 metres, sinó que en 3-4 segons recuperar la pilota. Això és el que crec que encara hem de millorar molt, però avui hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, ja estàs a camp contrari, ja no has de córrer 70 metres, el rival ja no et té al teu camp. Bé, jo crec que avui en dia en el futbol marca la diferència a jugar o a camp rival o a camp propi, no? I en això hem de treballar, en aquesta pressió traspèrdua, que és importantíssima per nosaltres i és innegociable.
S'avança el Madrid a Cornellà del Prat, marca Vinícius després d'una molt bona assistència de Tchouaméni. Minut 12 de partit, 0-1, guanya el Madrid.
Están tomando este cambio de rol, de pasar de ser importantes a jugar todos los minutos a tener partidos en los que ni siquiera participan. Gracias.
Bueno, pues yo intento ser honesto y claro con la plantilla, con los futbolistas, e intento poner al que está en mejor estado, ¿no?, o lo que veo yo. Y a lo mejor me puedo equivocar, pero el que decide ahora soy yo, y van a jugar, van a ser importantes, son los capitanes, están muy bien, están liderando el vestuario, hoy animaban a los compañeros antes del partido, lo cual dice mucho de ellos, con mucha humildad, pues están aceptando esta situación, pero la tienen que cambiar, pueden ser muy importantes para el equipo, muy importantes, son futbolistas contrastados y que van a jugar y van a participar, no tengo ninguna duda.
Bona nit, Xavi. Gràcies de Televisió Espanyola. Enhorabona per la victòria.
Gràcies.
Hablabas de cosas a mejorar, como chutar más, como ese último pase. Otro de los aspectos a mejorar podría ser el balón parado, sobre todo en ataque. Hoy creo que son 14 corners, no se ha creado excesivo peligro. Entiendo que con hombres como Lewandowski, como Araujo, como Koundé, te gustaría explotar más esta faceta, y preguntarte también si este año, que has podido hacer una pretemporada al uso, habéis focalizado en este aspecto.
Si lo trabajamos cada día antes de partido, es decir, Sergio Alegre, que es el encargado, pues se deja la vida para intentar rematar córners, sacar provecho, lo entrenamos, lo trabajamos, pero bueno, al final se trata de poner el balón allí, de hacer una jugada ensayada, de tener más fe. A lo mejor yo creo que el rival sabe que tiene 2-3 córners durante el partido y va con más fe, y es una cuestión de fe, de creer, de ir convencidos de que ese córner nos puede dar la victoria. Y que en muchos partidos pues se va a decidir por una jugada a balón parado, ¿no? Y sí, tenemos que mejorar en ese aspecto también, sin duda.
Hola, mister, bona nit.
Bona nit.
El Gallardo de Iniestazo. Volia tornar a parlar-te a Koundé, vale, en aquest cas comparar-te'l amb Araujo. En un principi semblava que Araujo tornaria a repetir com a lateral dret, però hem vist a Koundé finalment que ha ocupat aquesta demarcació i ha fet una bona actuació. Podries explicar què t'aporta cadascun en aquest sentit, Araujo i Koundé, aquesta posició, i què t'ha fet decantar-te pel francès avui?
Doncs, sincerament, perquè creiem que, analitzant el Valladolid, ells saltaven amb l'extrem, i quedava lliure el nostre lateral. El nostre lateral havia de ser l'home lliure, no? I a partir d'aquí ells saltaven amb el seu lateral. Llavors es quedaven 3 contra 3. I jo creia que potser el Jules és més pulcre que el Ronald en aquests moments de sortida de pilota, no? I creia també que en molts moments 2 contra 1 i el Ronald està més acostumat a jugar de central, canvis de joc, ha filtrat bons passes, s'està atrevint, està sent expeditiu, està millorant molt Ronald des que hem arribat. Bé, buscàvem això. Després tenia targeta i hem canviat el Ronald per precaució, hem posat el Jules i també ho ha fet ben sortida de pilota. Depèn del partit, depèn del rival, depèn de sensacions, busquem una cosa o l'altra.
Hola, Xavi.
Nacho Araujo Jiménez, tenia targeta, l'ha vist al final de la primera meitat per una entrada sobre Quique. No l'havia vista Monchu, a qui hem posat aquesta targeta.
Pues que muchas veces ellos están más a gusto jugando de cara, sobre todo Pedri y Frenkie, por ejemplo, y buscamos a veces línea de tres para que ellas reciban de cara al juego y puedan hacer cambios de juego, filtrar pases. Gavi yo creo que es el que más se adapta a jugar en la posición del cuadrado que decimos nosotros, ¿no? Entre líneas, se gira, utiliza las dos piernas, es agresivo en atacar línea defensiva. Pues depende de la situación, Gavi también puede bajar a hacer línea de tres, tener esas alternativas que nos va bien para no ser tan previsibles como dije ayer, ¿no?
Moltes gràcies, bona gràcies. Nit.
Doncs Xavi, que està content i que ha donat un altre cop tota mena de matisos. Sergi, s'ha avançat al Madrid a Cornellà del Prat, però per una situació aïllada o domina l'equip d'Ancelotti?
Absolutament, Ricard. La pilota la té i la possessió al Madrid des del començament. Li està costant moltíssim a l'Espanyol sortir de camp propi. Ho està intentant amb un joc intens i un punt agressiu, amb moltes faltes, però ja s'ha costat en perill els primers minuts del Madrid. Tchouaméni, amb una pilota a la frontal, ha assistit, ha filtrat a l'interior de l'àrea.
Molt bona, gran, la passada.
Sí, gran assistència. I ha definit molt bé Vinícius, creuant el pal esquerre, el pal dret del porter de l'Ecom. 0-1, minut 12, ara som ja al 15 de partit.
Hi ha alguna sorpresa a l'alineació del Madrid o de l'Espanyol?
Mira, al Madrid hi ha 3 canvis en relació a l'últim 11. Han caigut Mendy, Carvajal i Camavinga. Han entrat Lucas Vázquez, Rüdiger i Kroos. A l'Espanyol hi ha 2 canvis. Sergi Gómez està sancionat a l'eix de la defensa. Ha entrat Calero en el seu lloc. I Puado, que venia amb molèsties, va debutar la setmana passada jugant uns minuts. Avui és titular en lloc de Melamed.
Doncs el Sergi que estarà pendent a Cornellà del Prat de com evoluciona aquesta primera part, aquesta Espanyol-Madrid. Línies obertes, Sergi, per qualsevol novetat, eh?
Perfecte, fins ara.
Doncs bé, abans d'acabar el tema Lewandowski, Fernando, al descans has dit que Lewandowski, Pedri i Dembélé, que Xavi els havia demanat què?
Mira, Lewandowski és en la línia que tu vas dient des de l'inici. Lewandowski és un crac, i és un crac en majúscules, i com tu bé dius, jo crec que es pot comparar-lo sense cap tipus de rubor ni de...
Sí, el veieu a l'alçada de Haaland o Benzema tots,
sí,
eh?
Sí, perquè Lewandowski té un nom a la història del futbol. Quina és la diferència? Que du les fitxes amb 34. Clar, el sentit comú et fa pensar que si el fitxes per 4 anys amb 34, el rendiment que ara està donant ha de minvar. Això és el que diu la teoria, després ja veurem, tant de bo no sigui així. És l'únic paró.
Ara els jugadors duren més, també.
Sí, no, això, i ell es cuida, és un tio que té fama de que ho fa, només has de veure el seu físic, com va arribar al Bayern de Múnich i com el veus ara, però en tot cas és l'únic paró que li pots posar al fitxatge, però com a qualitat, com a rematador, com a jugador d'àrea, com a golejador i com a líder, no hi ha cap dubte. Clar, això què pot passar? Que arribis a un equip i et mirin alguns amb prevenció, o que tu vagis amb una miqueta, com et diria, amb una miqueta de suficiència sobre els altres, no?
Sí, sí.
Parlant amb Xavi, Xavi volia que ell s'impliqués, i a l'altre li va dir que tranquil, que s'implicaria des del principi. I tant al camp com fora del camp...
està fent de líder.
Està fent de líder, però d'un líder d'aquests que aglutina, que parla igual amb un veterà que amb un jove...
Ho hem vist al camp.
Clar,
és que avui ho hem vist, quan ha parlat amb Koundé, amb Valde, després conversa també amb Busquets una estona llarga.
Sí, sí.
Clar, això és allò que demana rendiment immediat, no? Que va posar de moda Zubizarreta. Sí, sí. Doncs això és el que tu demanes de Lewandowski, però no només que rendeixi ell, sinó que també els que estan al voltant no es quedin allò davant, emmirallats davant d'un crac, sinó que no li tinguin un respecte reverencial que faci que només el mirin amb ell.
I què vols dir? Que Pedri i Dembélé són una mica els escortes?
No, el que vull dir és que, igual que això li va parlar-ho Xavi amb el Lewandowski, Amb el Pedri el que li va dir, per exemple, és que havia de xutar més, havia de tenir més protagonisme.
El que comentava ara, que s'ha de buscar el xut de distància.
Clar, ell ho fa gairebé tot bé, no per la pilota, la distribueix molt bé, la passada interior... Si us en recordeu, la temporada passada...
Em va fer un boníssim aquí al Camp Nou.
Al Camp Nou, i diria, no sé si
a València, aquí, que toca l'esquena de Balaillà,
a Turquia...
Va marcar al Camp del Llevant...
Diria que Turquia fa un gran gol, pot ser?
I tant, però dintre de l'àrea. Sí,
arribant a l'àrea petita, amb un parell de driblings, definint molt bé, i es passa la primera meitat de la temporada lesionat. I es posa el repte de fer, crec que van parlar de fer 5 gols, mínim. I
la temporada passada? Sí. O aquesta?
La temporada passada, perquè ell... La primera...
5 gols de rep, sí, quants primer... en va fer?
Diria que va arribar als 5 gols, o si no... Si no
sí, els... va provar. I vols dir que aquesta temporada li ha demanat més continuïtat amb la mirada a porteria?
Això, i una altra cosa molt important, que no es lesioni. Això no sé com es pot fer.
Ja, però... ha de treballar molt la prevenció, també,
clar,
no?
Clar, és que per Xavi...
Saps què passa? Que la temporada passada també van pel Eurocopa i Jocs Olímpics. L'estiu que va tenir Pedri l'any passat va ser...
Doncs mira,
5 gols de Pedri la temporada passada. Com
mira, 5 clavats. Clar.
Llavors, jo crec que li ha demanat que aprengui de...
I et falta Dembélé. Què li ha demanat a Dembélé?
A Dembélé que tot el que, com et diria... s'esperava de Dembélé quan se'l fitxa pagant aquella morterada...
Sí.
Es vegi, i que ell s'ho cregui, i a més que s'ho cregui, que treballi per ser cada cop millor. Per exemple, esteu veient des de que ha arribat Xavi que Dembélé no s'ha lesionat?
Sí, sí, sí.
Ell ha posat de la seva part, Xavi ha posat de la seva part, el doctor Pruna ha posat de la seva part, que a més coneix perfectament a Dembélé perquè el va assistir en les primeres lesions importants i aquelles cirurgies que va tenir... a Finlàndia amb el doctor Sakari Orava.
Bé, l'arribada del doctor Pruna ha estat silenciosa, però la veritat és que no sé si ell cura o també ajuda a prevenir, però no hi ha lesions, eh?
Bueno, com a mínim els jugadors se'l creuen i si els demana que facin una tasca específica de prevenció, perquè és el que necessiten, perquè a més, amb Dembélé hi ha hagut dades i lesions per aprendre, és a dir, per dir, escolta, m'ha passat això, t'ha passat això... Escolta, intentem fer perquè no et torni a passar això. Uh-huh. I a més, ha arribat un fisio de molta confiança de Xavi, que s'ha entès molt bé amb Dembélé, i sembla que també ha tocat alguna tecla molt bona. Per...
Com es diu?
Diria que es diu Nogueira.
I s'ha encarregat una mica personalment.
Sí, s'ha encarregat una miqueta amb ell, i aquesta relació es va fent cada cop més...
Carlos Nogueira, dius, sí. Fernando?
Sí, sí. Carlos Nogueira. Carlos Nogueira. Sí.
Que ve, és un home que havia treballat amb Raúl, aquell fisio.
Sí, el que va recuperar Iniesta.
De molta Puyol, confiança.
Amb Henry.
Sí, sí, de molta confiança de jugadors de la selecció espanyola i tal. Uh-huh. I clar, doncs li ve recomanat a Xavi, per el Nogueira li ve recomanat pel Raúl i el porta i a poc a poc es va fer una relació... I també és veritat que Dembélé ha patit, poso entre cometes, un canvi important a la seva vida personal, que és el matrimoni, també, i que ell ha vist...
Tot més equilibrat, tot plegat.
Sí,
no?
I que 5 anys després de que el Barça el fitxés com un projecte de crack, i abans d'un Mundial, i apostant com ha apostat per seguir el Barça, amb Xavi, i per enfortir aquesta relació, s'ha adonat que ja no pot badar. O sigui, ell és un Ferrari...
És la seva oportunitat.
Clar, ell és un pura sang, ha de viure com un pura sang, s'ha de levantar com un pura sang, ha d'entrenar com un pura sang... I això té uns sacrificis, però si vols rendir com un cavall guanyador del Grand National, doncs sí, sí. Has de viure com a tal.
Bé, doncs és el que està fent. Molt interessant el que ens explica el Fernando, eh? Per tant,
I amb Ter Stegen peces... també, amb Ter Stegen també.
És la quarta.
Sí, amb Ter Stegen, volia parlar, ho vam parlar aquest matí, de que el Ter Stegen podíem parlar, no ha tingut massa protagonisme,
sí.
Però és veritat que Ter Stegen aquest any està donant punts. I jo crec que és una barreja...
Surt aturada bona per partit.
Per partit.
Sí, sí.
I a més, és notícia, perquè ho destaquem, perquè dèiem, no venia de fer això. Sí, si és notícia és perquè no ho feia.
Va ser difícil,
jo crec que hi ha una barreja aquí de la pressió que també el Ter Stegen ha vist, que aquest any està sota la lupa molt més que altres anys. Uh-huh. De que ell també ha vist que tenia, com ha dit el Xavi, punts febles que havia de treballar específicament, sobretot en aquella cama que es va operar.
Està fent més gimnàs.
Més gimnàs, més treball de força. I després que hi ha un factor, jo crec que això no ho verbalitzarà ell. Però el Xavi va dir, diria que la roda de premsa d'ahir, que és un jugador que quan parla es fa escoltar, que no parla massa, però ell està veient que certes jerarquies estan tocant a
clar,
la seva fi.
És que hi havia una necessitat de relleu de lideratges al vestidor, clar. I fa la sensació que això pot estar en transició. I ell
I
probablement
es veu allà,
hagi
eh?
Vist... Clar, que hagi vist que, és que ell havia de ser un dels que agafés el relleu. Per cert, sobre Ter Stegen ja en parlarem, però jo crec que ha de tenir unes ganes boges de jugar contra el Bayern, perquè és que les últimes... partits contra el Bayern de Ter Stegen
0-3, 3-0
i
8-2.
És que sortia la foto, a més va sortir a la foto la temporada passada amb un xut de Sané, sí, si no recordo. Vull dir, contra Neuer, just abans del Mundial, uh-huh. Per Ter Stegen aquest enfrontament de la Champions serà un enfrontament importantíssim que jo crec que té com una espina clavada que tindrà moltes ganes de...
I a més la confiança de Xavi, perquè si us hi fixeu, Xavi el defensa sempre. Per què? Perquè a Xavi algú li ha fet algun comentari també. Escolta, vols dir aquest porter no haurien de tal... I el tio té clar per com vol que jugui al Barça, que és el joc de construcció de darrere i amb una sortida, com li diu ell, pulcra, no? De la pilota, doncs el més pulcre del món és Ter Stegen. Ara bé, és veritat que és porter i el primer que ha de fer el porter és aturar. I aquí hi havia carències i el Xavi li ha fet veure i de moment...
Molt bé.
Ja veurem, sí, que queda molta temporada, però
de moment,
ho porta bé.
En tres partits, dos partits sense rebre, la temporada passada el Barça va encaixar com a mínim un gol als cinc primers partits oficials.
Clar, imagina't, en cinc partits oficials, un gol, aquest any 8 a favor, un en contra, el que està fet el Barça en tres partits, és que així, sense fer soroll, en va fer 4 a Noeta i n'ha fet 4.
És que si amb aquesta davantera li poses una bona defensa i el Ter Stegen... de quan jugava Xavi.
Bé, si domines les àrees, clar. a més de com juguis a futbol, és evident que té una traducció en punts. És el moment de triar el millor.
El millor jugador del partit.
És el moment de saber qui és el millor d'aquest Barça 4 Valladolid 0. El Jordi Costa ha votat Lewandowski. Bernat Soler.
M'agradaria votar Eric, però votaré Lewandowski.
Ricard.
També.
Xavi Campos.
També.
Refresc Fernando Polo.
Lewandowski, però Bernat, vota qui vulguis, eh?
No em deixa avui Lewandowski votar Eric.
Laboratori Carles i Marc.
També.
El centre de dades Bernat Coll.
També Lewandowski.
Unanimitat per Lewandowski, que també ha estat el
jo
el
també,
més votat
Mireia, jo també el voto.
T'has deixat a la Laia.
Ah, completament, Laia.
Doncs el Lewandowski, que ha estat l'autor del 3-0 del partit d'avui, apareix a l'acte del partit de Burgos-Bengoetxea, li atribueix el
confirmat,
gol.
El diari Marca, sí. El Bernat i l'acte arbitral, per tant, no hi ha cap dubte.
I a l'acte, que es penja a la federació, el grup de la federació, Lewandowski està tot en majúscules.
Sí, també passa amb Rafinha, també passa amb Koundé, Pedri, per exemple, és González, és com estrany la manera d'atribuir els noms.
I en minúscules altres.
Sí, sí, sí.
Però és que les actes arbitrals són tot un univers. En si, diríem. Bé, doncs, Lewandowski, que ha estat el millor jugador. Bé, abans d'anar acabant, després d'aquesta repassada del Fernando, d'aquests punts forts d'aquests quatre futbolistes, us volia parlar una mica de la defensa, perquè aquí tenim un jeroglífic entre els centrals, el lateral dret... no se sap res de Foyt, no ha transcendit res.
Emery no ha confirmat res, els companys de la COPE han informat que té una inflamació al genoll esquerre i que està pendents de les proves. Bé,
entre el lateral dret, entre els centrals, fins i tot en el cas Valde-Alba, tenim la defensa en obres, com ho veieu tot plegat, Bernat?
Jo crec que fa falta un lateral dret i si pogués ser un lateral esquerre també, però no sé si estem a temps. No sé
un
si
lateral
temps...
esquerre també? Per afegir Alba i a Valde? Ara que Valde ja és mig titular, no, potser no el necessitem.
No ho sé, jo crec que la idea original de fitxar Marcos Alonso era la bona. Jo crec que per dos partits que hem vist a Valde encara no m'atreveixo jo a dir que ja tenim lateral esquerre. Per tant, l'ideal per mi serien dos laterals i especialment m'agradaria que de lateral dret jugués un lateral dret, però...
Però hauria de venir un jugador amb nivell.
Sí.
Amb un jugador que pugui ser titular del Barça.
A la dreta, dius, Xavi.
Per lateral dret, sí.
Sí.
Que vingui qualsevol lateral per complir el rol que té i tingui un nivell... doncs sospitós, a mi jo de Braithwaite i de jugadors d'aquest perfil
jo estic d'acord amb fart. Tu però Xavi, tenim un problema perquè fixa't el que ha explicat Xavi, que avui diu que volia un lateral que era home lliure, que triés millor, que fos més pulcre dit amb la pilota, i clar, i té Sergi Roberto i juga a Koundé. O sigui, vol dir que Sergi Roberto va a la cua i que fins i tot les opcions d'un central com a lateral fa la sensació que són prioritàries. Clar, aleshores, veurem molt Koundé de lateral dret, perquè, clar, jo ara Araujo, excepte casos concrets de marcatges contra...
El dia de Vinícius, sí.
Clar, Vinícius i Cuau o companyia, no sé. Clar, Koundé acceptarà jugar com a lateral dret, amb naturalitat...
No sé, veurem com evoluciona aquest procés de decisió de Xavi si no arriba cap lateral, que estan treballant per portar un lateral. Abans del partit, Mateu Alemany ha fet declaracions a DAZN i a Barça TV i ha explicat que en tots els casos, si arriben jugadors, serà després que surtin jugadors, que ara s'estan centrant, més tenen 4 dies per centrar-se, en les sortides.
Però les sortides d'Aubameyang i Memphis són per recuperar la bala, entenc, no? Per tant, sí. No, és que no sé si caben.
I la sortida de Dest, no? Que...
Ah.
O sigui, és que el fet que Dest el deixis fora de convocatòria sense tenir un lateral dret i sent l'únic lateral dret natural, jo, clar, em fa pensar que té molt clar Xavi que segur que n'arriba un.
I un lateral dret jove, una aposta així de futur.
Però ja n'hem fet moltes. Com
no, però encertant-la. És a dir, és el que és el que demana.
Jo crec que si arribem a l'última setmana sense cap un preferència en un lateral dret, vol dir que no tenim una pesta aposta sòlida perquè era espilicueta. Jo crec que aquí... No, jo no m'atreveixo a dir quina és la bona decisió, però crec que anem coixos, que jugar amb un central en aquesta posició genera algun problema mentre sigui un lateral, o sigui, mentre jugui de lateral clàssic, no amb els tres centrals. Però, clar, on vas a buscar-ne un ara, 3 dies abans que sigui una aposta fiable? Jo ho veig molt difícil, no ho sé.
Jo és que, clar, depèn de com vulgui jugar, perquè al final... tu a l'eix central tens molts jugadors i bons i tens potència allà. Potser al final acabes jugant però amb un lateral a l'esquerra llarg i tanques en 3.
Avui també ho has volgut fer, el que passa que Koundé s'ha animat a atacar, però ja ha dit Xavi que la idea era que Koundé fes més curt i Valde més llarg.
Perquè el Barça té molta pólvora, té molts jugadors atacants, però també s'ha de tapar. Per tant, voler dos laterals absolutament ofensius. Per això jo crec que Azpilicueta era molt estimat i molt apreciat per Xavi, perquè
era ideal.
Clar, li donava el to més
no,
de tàctic,
no
defensiu.
Però ara no tenim aquesta opció, ja ens queden 3 dies i no és fàcil trobar-ne un. Clar, aleshores, per on comencem? Per l'esquerra o per la dreta?
Per la dreta.
Per la dreta, i Xavi ho ha dit,
sí.
La preferència.
Per tant, Marcos Alonso ho té molt difícil.
No van descartar-ho, però sí, va semblar que la cosa estava complicada.
Clar, entre que Valde ha fet el pas endavant i que la prioritat és a la dreta, que és on tens menys opcions. Però vaja, ja veurem què passa. Això condiciona també l'eix de la defensa. Ja heu vist a Xavi enamorat d'Eric, content amb Araujo. Koundé és un jugador que pot marcar una època al Barça. No ho té fàcil, tampoc, aquí dintre, eh?
Tu has dit una cosa, que si Koundé acceptaria o veuria bé jugar de lateral. Escolta'm, ella la seva història al Barça encara l'ha de fer, eh?
Home, sí, però aviam, qui és el central, qui de tots els que té al Barça, quin és el central amb més jerarquia? Ara mateix, mundial, per mi, sense cap mena de dubte, Koundé.
Sí, però...
Que és el millor, que és el que millor pot fer-ho a la dreta? Doncs sí, també, però...
Sí, però el Barça ha fet un sacrifici per ell, ha activat una palanca...
Per mi, fer jugar Koundé de lateral és malbaratar-lo, eh? Ostres, tens
sí,
un
però
central
dic que tot ha d'anar en funció del que necessiti l'entrenador i l'equip, en cada moment. I si li toca jugar allà, perquè, pel que sigui, no pots arribar a una altra cosa... Jo és que vaig al que hem dit a l'inici del tema dels laterals. Jo crec que ha de ser un jugador que li doni a Xavi el que Xavi vol.
A mi
no,
em sembla
no pedaç.
Que una solució puntual com avui no passa res i és una opció, però que sigui recurrent és com si fitxes a la banda o sigui el poses a la banda.
Sí, una mica. Sí, perquè no tens extrems i clar, és com que Koundé fa bé a tot arreu, sí. Juga a tot arreu. Sí, clar, jo no sé... Bé, ja veurem, queden 3 dies. Aviam, ràpidament, Fernando, creus que hi haurà arribades en aquests 3 dies?
Jo crec que hi haurà arribades perquè espero que hi hagi almenys la sortida d'Aubameyang.
Jo també, però creus que hi haurà arribades o arribades?
Si surt Aubameyang...
Singular o plural?
Arribada, jo espero... Jo crec arribada, un lateral dret.
Val. Xavi?
També.
Lateral dret.
Laia?
També una, lateral dret.
Bernat?
També, alguna arribada, sí.
Doncs ja em direu qui, no, ja em direu qui és aquest lateral dret tapat, eh? Perquè tots coincidim que és la prioritat, però no sé qui serà. Bé, tot això passarà al lateral dret, perquè al lateral esquerre, Mireia i Avalde, que com li sembla, què li ha semblat el partit?
Bé, el podem sentir en declaracions a DAZN i hi ha hagut més afàlegs encara per Lewandowski dels que ha fet Xavi.
Bueno, soy un jugador muy joven, que sobretot estoy aquí para aprender, para mejorar cada día. Y muy agradecido con los minutos que he tenido hoy. Y nada, espero seguir mejorando, seguir aprendiendo de los mejores que están aquí.
El fenómeno Lewandowski ya es un hecho, ¿no?
Sí, es un ídolo para todos. Es un veterano del equipo y es un ejemplo para todos. Y la verdad que tenerlo en el equipo es una alegría.
Bé, Valde, que ha segut dos partits consecutius a Alba, a la banqueta, que això Bernat Coll has dit que no havia passat mai, a la història d'Alba com a jugador del Barça.
Dos partits consecutius al 2018 havia passat.
2018. Carles, alguna dada per tancar el laboratori?
Ho ha comentat Xavi a l'hora de la premsa sobre el tema de la pressió i de recuperacions en camp contrari. Avui s'han recuperat el 62% de les pilotes a camp contrari.
Brutal, eh? Això vol dir que la pressió ha funcionat. Sergi, com ha evolucionat el partit a Cornellà del Prat?
Doncs el Madrid ha tingut el segon gol a la base de les cames de Vinícius per partida doble, n'ha tingut un parell de clares Vinícius, tot i que l'Espanyol s'ha estirat durant una fase d'aquesta primera part, almenys ha trepitjat àrea, però el domini continua sent del Madrid.
Doncs guanya el Madrid per 0-1. Ara connectarem ja amb el Tot Gira d'aquí un moment per acabar la primera part i per seguir tota la segona part a veure si l'Espanyol és capaç d'esgarrapar algun punt.
La transmissió d'en Torquemada.
Jo sóc del RAC, perquè si jo o la meva família ens posem malalts mentre anem de viatge, estem tranquils. Ens envien un metge a qualsevol lloc del món, ens cobreixen les despeses mèdiques i ens compensen el viatge si hem de tornar abans. I tu, vols viatjar sense preocupacions? Festa del RAC des de només 41 euros l'any. RAC. I som per ajudar.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.